Passen ja gairebé 6 minuts de 2:15 del matí. Seguim a l'estudi també amb la Maria Cusó. Bon dia.
Bon dia.
Bé, sembla que tenim algun problema de micros, en aquest estudi. Bé, avui tenim amb nosaltres el senyor Eduard Gené, que a més de ser un personatge prominent de la nostra ciutat, és crític teatral i coneixedor del que seria tot el món cultural santcugatenc. Senyor Gené, bon dia.
Hola, bon dia.
Com està passant l'estiu, per començar ara? S'ha quedat aquí Sant Cugat o està fent cosa?
Mira, vaig fer una sortida una setmaneta, a meitat de mes, amb tota la família. Anem a un equip de futbol, som 11, tres filles.
Un equip de futbol?
Tres filles, dos gendres, quatre nets... i la meva dona i jo.
Caram, quin overbooking.
Sí, no ho creguis, no ho creguis. Busquem sempre llocs molt reduïdets, ets turisme rural. Fem aquests hotelets que hi ha tan fantàxics de tota Catalunya i fem un recorregut. Van començar pel Delta de l'Ebre i aquest any han fet, doncs, la Garrotxa.
La Garrotxa, sí. És de muntanya, vostè.
No, 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 perquè hem fet també Menorca, també hem fet a la Comarruga, també hem fet a Santa Cristina d'Aro. Vull dir que anem variant. La qüestió és fer una mica de una reunió aquesta familiar d'una setmana, que encara que sembli, i la gent ja ho sap, no és fàcil.
No.
Viure 24 hores o 24 hores junts a vegades comporta els seus problemes.
I ara
però
que
hem... bé.
Ara que hem tancat aquest curs, 2010-2011, per dir-ne, vostè quin esdeveniment cultural que ha tingut lloc a la ciutat em destacaria?
A veure, ja a Sant Cugat és evident que el Teatre Auditori marca, doncs, una mica la pauta del que es fa, no? És a dir, tots els espectacles d'un cert nivell necessàriament passen pel Teatre Auditori, i el Teatre Auditori, com ja he dit moltes vegades i és ben sabut, es planteja un tipus des de fa un temps, sobretot, des de fa 5 anys, una programació on hi cap tothom. És aquella frase de... si hi ha un espectacle que tu pots anar o t'agrada anar, probablement el trobis. Altra cosa són tots. Clar, jo per la feina que faig al diari, com saps, els veig gairebé tots. O sigui, l'any passat, entre el Teatre Auditori, el Claustre, Mirasol, la Unió, quan era encara havia fet alguna cosa, la pròpia església de Sant Pere, vaig veure 82 espectacles. Es diu aviat.
Déu-n'hi-do.
82 espectacles, si comptem. Caram. Els 365 dies que té l'any.
Són uns quants espectacles.
Uns quants. Paro dels vistos a Sant Cugat.
Sí, home, i ara...
Exclusivament. Després hi ha tot el cinema, tot el concerts, els espectacles que vaig veure a Barcelona o a altres llocs, no?
Uh-huh. I n'hi ha algun que li hagi quedat especialment a la memòria com a... segurament...
Va haver-hi una cosa molt, molt sensacional i a vegades passa amb els espectacles que quan tens molta informació prèvia, diguéssim... no és que no t'agradin més, però no et sorprenen tant. En canvi, l'espectacle d'Unes, de la Maria Pagès i el Xolaki, em va semblar una cosa extraordinària. D'una gran creativitat, una força fora del normal, que va ser el principi de la temporada, si no recordo, havia ser un mes d'octubre aproximadament, i va ser una cosa fora de lloc, eh? Altres coses, doncs, en els últims, el Béjar, el ballet Béjar va estar molt bé, i és dir, hi ha molta cosa, llavors, ara en aquest moment. Hi ha una cosa especial que es va fer a la sala capitular de música medieval, d'un grup que no són ni professionals des del punt de vista d'artístic. Són professionals com a músics, a més exerceixen com a professors, com a mestres, i era música feta per dones del segle XI, i va ser molt bo, inclús molt sorpresiu, aquest tipus d'espectacles que no esperes tant, per tant té més impacte. El meu problema com a espectador és aquest. Jo a vegades, fa pocs dies vaig anar a veure l'estrena el divendres de Super 8, del JJ Abrams.
Sí, hem parlat al programa, sí, d'aquesta pel·lícula.
Clar, jo al sortir del cinema comentava que n'he vist tantes de pel·lícules que a mi em sorprèn. Dic, si jo sortís ara d'aquest cine amb 15 anys, saltaria pel carrer
de l'emoció.
De l'emoció i de l'alegria i de la sorpresa. Però clar, jo ja he vist ET. en un moment. I jo he vist Encuentros en la tercera fase en un moment. I jo he vist Ultimàtum a la Tierra a l'any 53.
I amb el teatre li passa una mica el mateix.
També.
Sí.
També.
Hi ha poca innovació, creu, en l'escena teatral?
No, jo no crec que hi hagi poca innovació. Jo, a veure, el crític habitualment diu ha de ser objectiu. No, el crític no pot ser objectiu. El crític és subjectiu com tothom.
Clar.
D'això es tracta també, no? De
donar el que passa que el crític ha de ser ponderat. És a dir, penseu que les crítiques que faig al diari Sant Cugat, jo sempre dic que no faig una crítica, faig una crònica. Uh-huh. En el sentit de que la crítica se suposa, cosa que jo també dubto, que té una influència sobre els futurs espectadors d'aquest espectacle. Aquí no és així, aquí hi ha una funció, en algun cas es poden haver-hi dues, i com a conseqüència el que jo pugui dir es pugui publicar, quan es publiqui ja aquella obra ha passat.
Ja l'haurem patit.
Sí. Ningú hi anirà, probablement, potser sí que continuo en un altre lloc i va. Però quan jo faig un comentari sobre una obra, sigui de teatre, sigui de dansa, sigui de concert, sigui el que sigui, intento situar l'espectador en la gènesis de l'espectacle, en com es desenvolupa aquest espectacle i amb les possibilitats, és a dir, amb les intencions que jo penso que tenia aquell autor o aquells artistes per fer allò. Uh-huh. I el resultat final, dic el que a mi em sembla i al final sempre dic com va reaccionar el públic per dir alguna cosa. Veu un tipus de cantant que a mi no em convenç, aleshores jo dic que no m'ha agradat o per què no m'ha agradat, etc. Però si el públic, com passa, doncs està embogit, dic, el públic va sortir molt content.
Tot i que a mi no m'agradava, la reacció general va ser una altra. Clar.
Això és una mica habitual, però, que vostès, els crítics, difereixen molt del que agrada al públic.
No ho creguis. Hi ha una cosa que és evident, mira, per exemple, casos concrets. El senyor Francisco Morán és un actor que ara té 77, em sembla, 78 anys, que ha fet coses de teatre excepcionals. Jo l'he vist fer coses molt bones. Obres de teatre complexes, difícils, allò que en diem no comercials. Però el senyor Francisco Morán, a la seva última època, el que va fer va ser anar pel fàcil, fer obres aparellat amb en Joan Pera, uh-huh, i fer obres que l'autor, jo recordo Estanya Pareja,
sí,
l'autor, segur que si hagués estat allà, hagués dit, aquesta obra jo no l'he escrit, perquè el que feia és agafar aquella obra, fer-se-la a la seva mida i posar allò que en diuen en teatre morfilles, és a dir, anar col·locant frases i en funció de la resposta del públic anar augmentant, que és el que fa en Joan Pera. Ara veurem aquesta temporada aquí en Joan Pera amb l'Empar Moreno, dia de noces. Uh-huh. Bueno, jo estic segur, a més ell ho diu, o sigui, ell parla també i ho diu, què durarà l'espectacle? Diu que en el programa diu espectacle d'una hora i 20 minuts, no sé què. Pot durar una hora i mitja.
Depèn de la resposta, no?
En funció del que el públic diu, doncs el tio, pam, pam, pam.
Però això s'improvisa o no?
I tant. A veure, s'improvisa. Pensa una cosa, un actor que té una carrera de 50 anys a la sobre l'escenari, que el Joan Pere va començar que tenia 15 anys, vull dir, sap perfectament com fer-ho, com deixar de fer-ho, i si diu una cosa determinada o fa un gest determinat que té una reacció d'aquest tipus, com que ell el que va buscar és això, ell el que va buscar és que hi hagi una gent que surti i diu, m'he passat una estona fantàstica, he rigut molt, ha sigut fantàstic. Les coses diuen, això és teatre o no ho és? O això és el teatre que m'agradaria veure a mi sempre o no? Doncs és una part del teatre, mm-hmm, és una part del teatre, que hi ha un segment de públic que li agrada molt. També és veritat una altra cosa, en una obra d'aquest tipus, perquè jo m'hi fixo molt i conec evidentment el públic del teatre auditori en aquest cas, hi ha un tipus de públic que no veuràs a cap vegada més, que va veure aquest tipus de teatre.
Això li sembla positiu a vostè? És aquest debat que sempre hi ha, no? Què és millor, fer coses que realment agradin a tothom i així diem que la gent va al teatre, o no? O mira, pronunciem tan bon teatre però no hi va ningú.
No em semblaria positiu si només fessin aquest tipus d'obres. Però com deia abans, la programació és eclèctica i com a conseqüència n'hi ha per tothom.
I això és positiu.
Per tothom.
Aquí
però...
també...
Que dic que aquest és un fet positiu també, no? Sí, que
cadascú
ha de tenir la seva experiència artística.
Molt positiu en dos sentits. És positiu pel propi teatre, perquè òbviament el que aconsegueix és aconseguir unes entrades, un 87% de promitx d'assistència no és normal, fent aquesta varietat d'espectacles. I per altra banda, dona a una ciutat com aquesta la possibilitat a molts sectors de que puguin anar-hi. Clar, persones com jo, que van a tot, això no és normal.
No sé que és veritat.
Clar, això no, normal no és això. Jo veig gent que està abonada, pocs, però veig gent que està abonada i va a molts espectacles. Mm-hmm. Però per dir alguna cosa, doncs, millor doncs va tot el teatre, tota la música determinada, però a veure la Malú no hi va, o a veure la BB no hi va.
Clar, fan una criba segons els gustos.
A la BB doncs, venen una quantitat de gent que venen de Rubí, que venen de Terrassa, que venen de Sabadell, que venen de Barcelona inclús, etcètera, etcètera. L'últim concert dels Amics de les Arts, està clar que ja no hi havia només gent de Sant Cugat, mm-hmm. És evident.
Li sembla positiu, però, aquest tipus d'espectacle? És a dir, vostè abans ha dit, de fet la frase ha estat, que parlar de cultura Sant Cugat és parlar de teatre auditori. Li sembla positiu que se's concentri tot el teatre auditori?
No. Dic que bàsicament s'ha de parlar del teatre auditori.
Sí, però és bo?
No que només es parli del teatre auditori. Jo que penso, i també he dit 50.000 vegades, és que el problema de Sant Cugat en aquest moment, per mi, consisteix en que tenim uns espectadors... tenim una cultura passiva. Tenim uns espectadors, per tant, van a veure coses, omplen. Hi ha la xarxa d'espais polivalents que l'Ajuntament intenta tirar endavant.
Sí.
Casa de Cultura, Casino de la Floresta, Teatre Mirasol, etc. Això només funcionarà, ja que ja ha començat a funcionar, però només funcionarà si sempre, cada cap de setmana, hi ha alguna cosa amb aquest
lloc. Hi ha programació...
És a dir, si tu al Casino de la Floresta fas un concert un divendres a la nit i l'altre divendres o l'altre dissabte no hi ha res, no aconseguiràs crear hàbit a la gent que estigui. Se suposa que habitualment el 50% seran els que estan pel voltant del lloc. Ha d'haver-hi més activitat en el sentit de teatre, de dansa, de música feta pels d'aquí i que tinguin els seus espais per poder-ho mostrar.
Li sembla que hi ha poca activitat aquí a la ciutat?
No, hi ha molta activitat. Hi ha molta activitat, però falten espais. Per exemple, una cosa que és fonamental. El que feu des d'aquesta casa, el Mouta, clar, ha despertat 100 i pico de grups.
Uh-huh.
A veure, siguem sincers, 100 i pico de grups no vol dir 100 i pico de grups que d'aquí 3 anys encara estaran funcionant. El millor d'aquests 100 i pico de grups...
Se'n sortien uns quants. Però tenim casos. Cian, tenim Bremen...
Consolidats.
Sí, tenim Main...
Clar, per això et dic. Clar, llavors, què necessita aquests grups per funcionar? Necessiten uns llocs per assajar, facilitar perquè puguin créixer, i una xarxa normalitzada per poder actuar. Al dir normalitzada vull dir que de forma regular, i regular vol dir cada setmana, puguin actuar en algun lloc. Si són dos, millor. Per tant, els llocs hi són, els espais físicament hi són, i ara que falta que s'entregui el suc corresponent. I això demana una actitud, una voluntat que comença per l'Ajuntament però que no acaba en l'Ajuntament. Perquè clar, jo a vegades... L'Ajuntament no subvenciona... Escolti'm, l'Ajuntament no pot marcar la vida cultural ni la vida individual de la gent de totes les coses. El que ha de fer és donar els espais que es puguin desenvolupar aquestes coses, però serà la gent a la que s'ho muntarà, perquè si no és la gent no val.
Creu que a vegades potser estem esperant massa que vingui l'Ajuntament i ens solucioni la vida?
Sí, però no únicament amb això, malauradament no únicament amb això. Si jo consento que hi ha uns tios que els han recollit d'un lloc d'un pic de 3.000 metres i que anaven amb xancles, doncs clar, és que m'agafa algo. Clar, diu, hi havia uns tios que van pujar, van dir, fa bon dia i pugem allà dalt, no? I llavors diu, un d'ells anava amb xancles i l'altre amb unes bambes. Escolta, tio, però tu no saps com vas, puges a 3.000 metres. Tu no saps que a la muntanya a cap de mitja hora pot haver-hi a fer una pluja brutal i et pot deixar-te... O sigui, hi ha una sensació de que l'administració és com un gran pare, és una cosa que ha de cobrir totes les necessitats, i això no és veritat. Ara, a més, jo tinc uns límits i té uns, jo diria, però tot va de la vocació, que és el que es vulgui fer o no es vulgui fer. Llavors, seguint el que dèiem tu abans, el que em preguntaves, si això es pot fer, si ha d'acabar amb el teatre auditori, no, ni molt menys. Ni molt menys. El Teatre de la Unió és un problema.
Li sembla bé la solució que està estudiant l'Ajuntament de convertir aquest espai en, vaja, en un escenari de titularitat pública? Creu que és una bona direcció? O és una llàstima que hem acabat així?
A veure, hi ha un projecte d'equipaments que diu que al costat del Teatre Auditori ha d'haver-hi un teatre de petit format que es diu Arboretum, o es diria Arboretum, per 250 o 300 persones, que és el lloc per fer el teatre o per fer el tipus d'espectacles de petit format, més agosarats des del tipus de vista, punt de vista tècnic, escènic, etc. Molt bé. Mira, l'Arboretum es tindria que fer, es tindria que fer la Unió, tindria que haver un teatre com la Unió funcionant exactament igual, i tindrien que funcionar tota aquesta xarxa perquè hi ha prou de gent. No ens equivoquem. Aquesta ciutat té, teòricament, 85.000 persones censades. 14.000 d'aquestes persones tenen allò que en diuen de 0 a 14 anys. Jo això de 0 no sé què vol dir, però bé.
Menys d'un, no?
Per entendre'ns, de 0 a 14 anys. I en té 17.000 que en tenen de 14 fins a 30. Ah, si agafem això, això vol dir el 33% de la població. Aquests que ara tenen 5, 6, 7, 8, 9, 10 anys, doncs d'aquí dos en tindran 12, 14, 16, etc, etc. I això és necessari. Per tant, ha d'haver-hi i a tot el municipi, que hi ha Bellaterra, que és un element difícil de poder entrar, perquè clar, és entitat descentralitzada, però també té els seus àmbits culturals, hi ha aquella nau cultural que s'utilitza, i aquell petit teatret que jo, com penso millor que fan d'aquella gent, això és un miracle de la naturalesa, o sigui, poder fer teatre i fer-ho com ho fan amb aquell espai, allò és increïble, s'ha de veure. I pel projecte que hi ha també és que hi hagi un teatre en unes condicions millors. Per tant, hi ha possibilitats, i el que s'ha de potenciar, tota vegada que el teatre o espectacle professional fet des de fora ja el tenim, i tota vegada que s'ha demostrat que hi ha un públic que hi va, ara el que s'ha de generar activitat és en la pròpia. Grups d'aquí que facin teatre, que n'hi ha. Grups d'aquí que facin dansa, que n'hi ha.
Llavors, què falla? Quin és aquest esglaó que està fallant?
Falla els llocs, no hi ha lloc.
No hi ha
per manifestar-se, clar. Ara t'imagina per un
però
moment...
Però la Unió ha mort, clar.
No, la Unió...
O està en coma.
La Unió és un problema greu, perquè la Unió és un espai d'una associació. Els propietaris són els socis. Per tant, l'Ajuntament pot dir el que vulgui, però si a la Junta corresponent no ho certifica i partim d'un problema amb un deute considerable...
Que no surten els números, serà perquè la gent no hi va o no hi vol participar prou?
No, perquè la Unió va començar amb la Unió Rabassaire, vull dir, estem parlant d'una cosa que no té res a veure amb un món, estem parlant d'un món que no existeix. La Unió va néixer en unes circumstàncies diferents, no? I avui aquest enclau és molt bo en aquest sentit, com un teatre que pot ser. Ara, si això ha de generar una inversió com ha de ser, i a sobre resulta que aquell teatre, part de l'espai continua sent propietat de la Junta o de l'associació, això és un problema.
Per tant, ja sabem, ja hem dit que l'Ajuntament, evidentment, no és l'únic element que clauen aquí, però vostè, si estigués... vostè, per on creu que hauria d'anar la política cultural de l'Ajuntament en els propers anys? Perquè la resta, la vitalitat de la ciutat és incontrolable, però l'Ajuntament sí que pot prendre una acció concreta.
Sí, no, la vitalitat de la ciutat... Home, jo formo part del Consell de Cultura de l'Ajuntament.
Uh-huh.
fins ara. No sé si la nova legislatura continuaré o no, però fa part i...
No, no, encara no ho sap?
No, perquè clar, mentre just les eleccions han acabat, va decidir qui serien els regidors i tinents d'alcalde i se n'ha anat tothom de vacances, ara va tornar, serà quan es definirà què és el que passa. Amb els Consells de Cultura, quan tractem el tema de... Clar, aquí s'hauria de fer una distinció, no? Seria el que en diem cultura tradicional, uh-huh, o popular, i el que podríem dir cultura en general. Per a part de la cultura tradicional popular, és evident que el que ha de fer l'Ajuntament és fer, donar tot el suport a que es mantinguin i si convé augmentin determinat tipus de manifestacions. Això ja es fa. O sigui, hi ha poques ciutats a Catalunya que la ciutat tingui els elements que té aquesta ciutat, que tingui castellers, que tingui diables, que tingui ball de bastons, que siguin propis, no n'hi ha masses.
Té molta producció Sant Cugat.
Molts i variats, uh-huh, i com a conseqüència això ja té un fonament i té una base. Què s'ha de fer? Doncs, naturalment, com deia abans, amb el tema de la música, dels grups de musicals que podien dir-ne pop, rock, el que vulguis, aquesta música amplificada, com sigui, doncs, donar possibilitats que puguin treballar, que puguin ensajar, que no tinguin dificultats en poder desenvolupar la seva activitat i encabir-los en un tipus de calendari on dins de la ciutat tinguin activitats públiques.
De manera una mica contínua.
Exacte. I també hi ha un circuit jazzístic bastant important a Sant Cugat per les característiques de la ciutat. Hi ha molts grups de jazz, hi ha diversos locals. Com valora la salut del jazz a la ciutat de Sant Cugat?
No, me la valoro bé, però continuo dient que no té espais.
Sí.
A la Bohèmia no poden fer concerts.
Perquè és que sempre es fan en els mateixos llocs i...
Jo escrivia fa poc en un punt, bueno, és la competència vostra, però és la web del tot.
Sí, sí.
Posarem entre cometes. No,
censurarem això.
No, que jo escrivia que, clar, el que no pot fer l'Ajuntament és anar amb molta rigidesa controlant els horaris de gent que paga llicència i que en canvi hi hagin activitats que estiguin fetes sense que no passi res. Perquè, clar, això no té sentit. És a dir, s'ha de controlar, evidentment, els horaris. El tema aquest, ara fem una digressió, no? Però el tema aquest dels horaris de nit, clar, és molt difícil de poder lligar. Perquè jo tinc una edat, no? I he viscut, en aquest sentit, doncs també horaris de joventut. Però clar, és que la nit d'una generació com l'actual comença a les 12 de la nit. Uh-huh. Comença. Clar, si comença a les 12 ha d'acabar a les 6.
Això... És un dels principals problemes que comenta la gent jove, no?
O comença a la 1, perquè... com vosaltres ja ho sabeu, o sigui, en activitat hem estat a casa fent no sé què, i llavors diu, a quina hora ens trobem? Anem allà, prenem no sé què i doncs anem a no sé quantos.
Clar.
A la 1 de la matinada, doncs clar, uh-huh, és lògic, clar, fins a les 6 continua. Si el local està molt a prop de allò, zona habitada, on hi ha tot tipus de gent, i el soroll, tot i que s'intenti mitigar, doncs a l'estiu sobretot, és molt difícil de comentar. Ara, és que no hi ha altra solució. Si es vol que la gent de segons quines generacions puguin fer això, fa falta que hi hagi uns espais i que puguin haver-hi horaris prolongats, perquè és així. És com l'alcohol, no? Diu, no, és que ve l'alcohol. Però, escolti'm, al Mediterrani hi ha festa sense alcohol.
Sí, sí. No, haurem d'acostumar a canviar els hàbits.
Una cosa que et donin un tubet i te'l fotis directament i vagi directament al cervell i no tenen ni temps ni...
Senyor Gené, no tenim més temps.
Què dius,
ho sento.
Ara?
No, se'ns ha acabat. Moltes gràcies per ser aquí. Nosaltres tornem després del butlletí informatiu.
Molt bé.